Les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Multiplex. A Hipercentro fins al 29 de juliol, pollastre meitat a sencer 1 amb 99 euros quilo. Síndria ratllada 0,35 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Perquè s'adenal, resulta que tot era arena. No servia per sembrar. I mon pare, com era pica paradet, una li va, just aveïnant del torrent aquest que deia, li volia donar tota una manzana i ell no va voler. No va voler perquè tot era arena i que faig en serena. Si ho haguessin sabut, m'ho haguessin fet milionaris.
Aire, dimecres a les 9 del vespre amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Mos telefona encara gent que mos diu que li feia molta companyia, que notes que t'estimen.
Hem de reivindicar unes ràdios que aprofundeixin gràcies a les xarxes, però més enllà de les xarxes.
Ens faltava la mentalitat de dir jo, des de Nova York, puc col·laborar amb la meva ràdio municipal.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio.
Sabre que algú a l'altra banda és gratificant.
El que passa al món ens passa de llarg. Celebrem-ho cada dijous a les 10 del vespre a l'Oasi, el programa de sàtira d'IB3 Ràdio.
Recordemos que no hay riesgo cero en esta vida, todo tiene riesgo, y les recuerdo, por ejemplo, que morirse por atragantamiento cuando uno se come una manzana o un trozo de pan o lo que sea, es un riesgo certero, es un riesgo muy elevado. Cada mes mueren en España 200 personas por atragantamiento. No existe riesgo cero.
Tu tants anys, ma mare insistint-me que mengés fruita i m'estava posant en perill. No mengeu pomes. Breneu sempre bollicaos. Què preferiu? Estar gordos o estar morts? Doncs ja està.
I us m'estic posant com un bacodó.
L'Oasi.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Ciutadella, 100.9. A IB3 Ràdio, múltiples. Participa al Múltiples. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplesib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
Les 4 i gairebé 8 minuts. Com cada dimarts en aquesta hora arriba el temps de la reflexió, el comentari i l'anàlisi dels nostres alquimistes. Però avui la nostra tertúlia, el cert és que té un to distint. No sé si nostàlgic, però sí especial. Justament perquè és la darrera del dimarts. Serà per això mateix ben especial saludar els nostres amics i amigues un dimarts més. Avui ho farem tot d'una, Sílvia Riera, Joan Serra i Toni Tarabini. Ells tots tres valoraran i analitzaran la idea, els càlculs i les previsions del govern central per als pressuposts generals de l'any que ve, els més expansius de la història, segons els ha titllat el mateix executiu, com també l'oferta de treball pública de treball públic llançada per l'executiu Sánchez. Igualment, parlaran els nostres alquimistes d'un estudi de la Comissió Europea que explica el creixement de la solitud en temps de pandèmia. Per tot això i per això mateix, com que no volem estar ni sentir-nos sols, ens vindrà molt bé la vostra companyia. Ja sabeu que vosaltres també podeu sumar la vostra opinió o reflexió a la tertúlia. Per fer-ho, teniu tres vies de participació directa.
Participa al Múltiplex. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplesib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
Qui tampoc no ens deixen sols els dimarts són les filòlogues Carme Planells i Pilar Vinent, que avui, a la recta final del programa, ens faran un repàs tan ràpid com exhaustiu de les distintes classes magistrals que, sobre llengua, ens han fet a través de les ones al llarg de l'espai de converses antilògiques.
Pluralitat. Veus crítiques. Diversitat. Múltiples.
Quan són les 4 i 10 minuts, com dèiem, iniciem aquest temps de tertúlia i nosaltres al Múltiplex no volem ser manco, ni més tampoc, que el Barça o el Madrid. És a dir, si el Barça tenia en el seu moment la MSN, Messi, Suárez, Neymar, i el Madrid la BBC, Bale, Benzema, Cristiano, nosaltres tenim la RST, la R de Riera, la S de Serra i la T de Tarabini. Ells són Sílvia Riera, observadora de l'actualitat. Hola, Sílvia. Sí, ara estem intentant connectar amb la Sílvia. Mentrestant saludarem Joan Serra, sotsdirector general de continguts de premsa ibèrica per a Balears i Catalunya. Hola, Joan, benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, bones tardes, benvinguts en aquest programa. Encantat de tornar a ser en aquest programa i de saludar-vos a tots.
Serà el darrer dimarts de tertúlia, però efectivament ho passarem bé, Joan. I també un vell conegut de la casa
segur.
I també teu, Joan, Antoni Tarabini, sociòleg.
Hola, bones tardes.
I president de la Fundació Gadeso. Toni, com va?
Molt bé, podria anar millor i podria anar pitjor. La cosa vol dir que va molt bé, no?
Però, a veure, si pot anar millor és que no estàs de vacances encara.
Bueno, és a dir, psicològicament sí que hi som, ja hi som,
Sempre hi ets, psicològicament. Això està bé, Toni, això està bé. Després ja ens matisaràs, si vols, en què pot millorar la cosa i en què empitjorar. No sé si parles en termes individuals o en termes col·lectius. Toni.
Sí.
Dèiem això, que ja ens diràs si dius que podríem anar millor, podríem anar pitjor, si això ho dius en qualitat individual o com a col·lectiu.
No, mem, no, la veritat és que no t'entens. Si vols repetir, per favor.
Sí. A veure, Toni, anem per parts, punt per punt. Que a tu t'agrada tot molt ordenat, Toni. I fas bé, fas bé. T'he dit com va la cosa, has dit podria anar millor, podria anar pitjor. I jo la pregunta que et faig sobre aquesta reflexió teva és si aquest comentari el fas amb caràcter individual o com a col·lectiu, com a ciutadà que ets...
No. Ho faig a nivell individual. Solament individual, És a dir, a nivell col·lectiu hi ha gent que li va millor i moltíssima gent que li va pitjor.
Correcte. Ara ho abordarem perquè tenim temes suficientment interessants com per conèixer la vostra opinió, una opinió a la qual també s'ha de sumar, com dèiem, part d'aquesta RST, na Sílvia Riera. Hola, Sílvia, com va? Bones tardes, com va? Tot bé, Sílvia?
Que bé, se sent o no se sent?
Ara se sent. A vegades, com l'intermitent, ara sí, ara no, però ara darrerament crec que sí,
vale.
Sílvia.
Vale.
Ja has escoltat en Toni que diu que la cosa pot anar, des del seu punt de vista individual, ens ha insistit, pot anar millor i també pot anar pitjor. Tu com estàs, Sílvia, en aquest sentit?
Jo a zero graus, ni frío ni calor.
Està bé. I el pressupost individual com el teniu? El teniu ja tancat?
Fatal. Però bueno, tot anirà bé.
Molt bé.
Com diu el ministre.
Aposta. És que volem parlar de pressupostos perquè, en paraules de la vicepresidenta segona del govern i també ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, l'aprovació en el Consell de Ministres d'avui dimarts del sostre de despesa ha de permetre la posada en marxa d'un, diu ella, dels pressupostos més expansius de la història d'Espanya. El sostre de despesa es fixa en 196.000 milions i són inclosos en aquesta quantitat els 18.000 milions corresponents als fons provenents de la Unió Europea. Díaz diu que aquests pressupostos han de resoldre els problemes que té la majoria social del nostre país i afegeix, com ara, el pagament de la factura de la llum, l'habitatge o el lloguer. Al mateix temps, la ministra ha remarcat la necessitat de tenir cura de la cosa pública amb mesures com ara el llançament de la major oferta d'ocupació pública de la història que l'executiu també ha aprovat. En concret, es tracta de 30.445 places per l'administració de l'Estat i les forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb un creixement d'un 8,5% respecte a les convocades l'any passat. Idò, es parla la ministra d'aquests pressupostos expansius. Creus des del respectiu punt de vista, després ja entrarem en profunditat amb la qüestió, però ara primer una primera valoració breu per part de tots tres. Fan falta aquests pressupostos expansius per recuperar l'economia i la societat a Espanya a dia d'avui? Com diu la ministra, seran els pressupostos, els del 2022, més expansius de la història d'Espanya. No sé qui vol començar. Bueno. Joan, digues, Sílvia.
Sí, no, cap problema. Jo... Per mi, clarament sí. És a dir, jo crec que és el que toca ara, fer uns pressupostos expansius que puguen reanimar l'economia, consolidar serveis públics i protegir, diguem, tot un sector de la societat que s'ha vist molt afectat per aquesta pandèmia.
Uh-huh. En Joan, a la banda del sí. Na Sílvia?
No, jo anava a dir que lo de rècord de sostre de despesa històric és menys d'un 1% en respecte a 2021. Vull dir, perquè els titulars de vegades són impactants i tampoc, tant de rècord no és, però sí que se veu una voluntat, gràcies a uns fons europeus, de que pugui ressorgir a poc a poc l'economia i que l'any 22 hagi ajudes, però després ve la lectura de què passa a partir del 23.
Sí que
ja xerrarem quan passi d'on estigui en punt.
Exacte, no serà el múltiplex, però potser serà un altre espai que abordi aquesta qüestió. I Toni, com valores aquests pressupostos així d'entrada?
Jo estic totalment d'acord. Crec que són expansius i han de ser expansius. Teniu en compte de que s'ha canviat completament la política socioeconòmica, no només econòmica, de la Unió Europea. Vos record que és de la darrera crisi, l'any 2008, és a dir, en el qual va fer crec que és fonamentalment la banca, la financer, la política europea era totalment del sac amat històric. Dos més en els banys i l'alt seria tot. Vale. Crec que ara la cosa ha canviat. Crec que el Parlament i la Comissió Europea tenint en compte que hi ha dretes i esquerres, la qual vol dir que la dreta a Europa té més sentit comú que la que tenim aquí, és dir, diu que hem de fer absolutament una política expansiva de millora de la nostra economia. Tenim en compte que avui de matí he sentit que està previst que la nostra economia en guany cresqui el PIB en 6,1. Per tant, això que tenim en compte. Evidentment, és a dir, serà també important a veure a què se dedica els recursos de 140.000 milions d'euros que han de venir a Espanya per reactivar l'economia, no en temes conjunturals, sinó per fer una economia realment productiva i competitiva. És a dir, jo crec que en aquell moment la situació no és boníssima, però no és dolenta. Per tant, jo crec que és important posar tots la fila d'agulla i començar a actuar.
I d'ara ja, conegudes les primeres impressions tant d'en Sílvia Riera, en Joan Serra i en Toni Tarabini, ja obrim de ple el debat, per tant, que intervingui qui vulgui en la mesura que vulgui. Deia en Toni, apel·lava aquest creixement previst per Espanya en l'exercici 2021, perquè d'altra banda, una lectura molt fàcil, a vegades es pot dir més pressupost, però clar, aquest pressupost qui l'acabarà pagant? Evidentment tenim aquests fons europeus impensables abans de la pandèmia. D'altra banda, estem assistint també a pujades de la llum, a pujades del combustible, amb el globus sonda, no sé si catalogar-ho així, però que havia esgrimit el govern central de cara al peatge d'autovies en un futur proper, etc etc. És a dir, la pregunta és clara. Aquests pressupostos redundaran d'alguna manera o derivaran en un increment impositiu sobre el conjunt de la ciutadania o no té per què?
Home, amb una economia que funcioni, una economia dinàmica, productiva, etc., es generen hi ha per moltes vies impostos i les empreses poden pagar i si l'economia familiar va bé, també hi ha uns ingressos d'impostos de renta, etc. Ara, amb una economia deprimida, evidentment no es podria pagar ni es podria fer front a tornar els crèdits que puguem rebre en aquest moment. Per tant, tots ens interessa tenir una economia dinàmica i recuperada completament i que, a més, els fons que rebrem d'Europa serveixin per fer una transformació estructural de l'economia espanyola cap a on va avui en dia l'economia, cap a la innovació, cap a les noves tecnologies, cap a l'economia circular, etc. És una oportunitat que hem d'aprofitar. Si l'aconseguim reanimar, això per si sol ja generarà ingressos tributaris a la hisenda pública. No serà necessari abordar uns increments tributaris. Ara, si tenim una economia deprimida, evidentment no podrem pagar aquests crèdits i tindrem moltes dificultats per fer front a les nostres obligacions.
Havia acabat. Ah, perdona, jo, bueno, estic totalment d'acord amb tu, a més del que vull dir, és dir que, i crec que estarem d'acord, la principal gent, que ara no va ser problema per fer post i ja està. És dir, segons l'Europea...
Sí, a veure, no sé si...
A través del Parlament, del govern i del Parlament. Per exemple, és dir, hi ha que començar a revisar com es demanen o no i com la reforma laboral. És un tema que planteja. És a dir, la Unió Europea, què farem amb les despeses estructurals? Plantatge, què farem amb el tema de les pensions? Plantatge, què farem, és a dir, amb una economia que sigui completament, és a dir, sostenible? També parla d'una reforma fiscal per l'any 2023 que se dissenya a partir de les recomanacions de la Comissió d'Experts i la revisió de beneficis fiscals. Per tant, planteja tota una sèrie d'objectius que no serà com hem segut, i ara vinga, anem a veure què feim. Vol dir una altra cosa, amb altrament pot ser que no sigui el moment. És a dir, he sentit i he llegit gent que apareix com a molt sàvia, que diu que és una verdadera barbaritat tot a pujar el número de funcionaris.
Després en parlarem, Toni, però sí.
És a dir, això per un costat, evidentment, el primer que ho diu és el PP. El sindicat diu que no basta. Bé, bueno, només vull dir, evidentment, no m'invent perquè tenc aquest diari aquí davant, és a dir que la mitja de funcionaris, el percentatge a l'OCDE és de 7,9. Espanya és de 15,6. El primer és que té més funcionaris de tota Europa és Noruega. Per tant, per favor, no és cert de totes les maneres que tinguem més funcionaris que tot el món.
Clar.
Estem en situació, jo t'he dit encara, és a dir, que tenim bastanta gent per darrere.
Toni, perdona, en aquest sentit, sí, del tema de l'oferta pública de treball, també aprovada avui pel Consell de Ministres, en parlarem ara a posteriori. Sense cap problema. Però, en definitiva, Toni, acaba el comentari que vulguis, però creus que, com dèiem, els pressupostos incidiran sobre la butxaca del treballador o treballadora de la societat espanyola, d'alguna manera, o no té per què?
No, es diu que pot revertir, a més o menys, de totes maneres. Si hi ha menys gent que fa feina, evidentment, repercutirà també, sense pujar el percentatge de fiscal, ingressarà més del mes en el govern. Segona, si s'empresa se guanya més del mes, evidentment, ingressarà més del mes en el govern. És a dir, i per tant, és a dir, les coses no són de manera tan simple, i encara ens posaran més imposts. És a dir, no és això. Estat, la qual no vol dir que no hi hagi un canvi en la política fiscal. Vull recordar que la Comissió dels 20, el tipus més serenys d'Europa, ja se van seure i van començar a plantejar de posar, és a dir, un impost a les multinacionals que cotitzen a països fiscals no allà en fan els topes. I segona cosa, ja se parlava que hi hagués un mínim d'imposts a les empreses, evidentment no les pimes i els autònoms, mínim un 15%. I això no és idea d'Espanya, és idea, insisteix, d'Europa, insisteix, partits de la dreta democràtica cristiana i partits, diguem, de centre-esquerra, que són els socialdemòcrates.
I la Sílvia, què has d'afegir-hi?
jo estic d'acord totalment amb en Toni de que no, es, no haurà el 2022 subida propujades d'impostos ni retalls de gas, de gasto, però que serà per el propi creixement de l'economia, que està previst que sigui un 4,6% més i que hi hagi correcte un descens del dèficit públic d'un 5%. Enguany ha hagut un descens del 8,4% i l'any que ve 5%. Però, els fons europeus tenen un poquet de trampa, perquè hi ha un compromís amb Brussel·les que el 2023, que se suposa que estirà tot més sanejat, sí, haurà d'aplicar a Espanya una reforma tributària i també aquesta reforma tributària dependrà del calendari electoral, perquè això també marcarà com se faci o no. Però sí que hi ha un compromís amb Brussel·les de que a partir de 2023 els tributs hauran de ser com diguin ells. Després, ja anant a una altra cosa que també s'aprovarà o s'ha aprovat, és la llei de creació i creixement empresarial, que sí, el que pretén és reduir les traves a la creació d'empreses. Uh-huh. Per exemple, en lloc del capital social, 3.000 euros serà d'un euro, o sigui que llevaran traves tant regulatòries com financeres i se lluitarà contra la morositat, potenciant les factures electròniques entre empreses i autònoms, incentivar per complir amb els plaços de pagament que no siguin, ara són de 60 dies, però que quan més pres se pagui, més incentius tindràs. En definitiva, flexibilitzar els mecanismes per potenciar la financiació, com pot ser el crowdfunding, com a alternativa a la financiació bancària.
Correcte.
Això és bo. Mm-hmm.
Clar, una cosa és la teoria, després s'ha de plasmar, perquè després també parlarem, si tenim temps, de la tarifa plana dels autònoms, que no està funcionant tal com tocaria o com podríem creure a priori. De fet, si em permeteu, perquè el temps se'ns tira a sobre, encara respecte al que també dèiem dels pressupost, de per on van els trets, per on vol anar el govern central, el govern Sánchez, de cara l'any que ve, el 2022, ho deia en Toni Tarabini, tenim aquesta oferta pública històrica, amb aquestes 30.445 noves places per a l'administració de l'Estat i també les forces i cossos de seguretat. I, Toni, ja deies això, que l'oposició deia que era un disbarat, que certs sindicats deia que era una quantitat escassa. En definitiva, com valoreu aquesta qüestió, aquestes 30.445 places? En Toni ja s'albirava que hi estava a favor. Si vols completar la informació, Toni, i després... Que
sí,
també...
jo volia dir, seguint la línia d'en Joan, és dir, primera cosa, sí que Espanya és un dels països europeus on els funcionaris tenen més edat, s'estic plan serà mitja. Això és un tema important, perquè tenen en compte que no només és important assumir 38.000 el nombre de funcionaris, sinó que això ha de significar modificar l'estructura i funcionament de l'administració. No sé bé de com que m'ho ha insinuat, ha dit bueno, que l'administració funcioni, per entendre molts. És a dir, que no demanes un paper i et contestis, perdona, 3 anys després. Per tant, jo crec que no només que hi hagi més funcionaris, sinó que envia també l'estructura de fer feines als funcionaris. I amb això no me refereix que sigui la solució, això ha d'estar de treball. Això també no és el moment de parlar-ne perquè no està més aquí, o parlar-te amb això d'inventar la pòlvora perquè ja està inventada.
Sí, sens dubte. A veure, Toni, el guió, evidentment, és per tenir unes àncores on subjectar-nos, però també es pot fer alguna aportació, encara que sigui mínimament fora del guió. No parlarem si hi ha vida a Mart o Saturn, però sí que podem abundar en una cosa, amb alguna qüestió paral·lela. Sílvia, Joan, respecte a aquesta oferta de treball públic, hi esteu a favor o en contra? Què hi veieu? Pros i contres?
Jo particularment volia destacar que d'aquestes 30.445 places, 9.509 són de promoció interna. Vull dir que de quasi 10.000 funcionaris que ja són funcionaris. Uh-huh. O sigui, que han de restar. I en la central sindical independent i de funcionaris, este sí, troba que és insuficient encara així.
Aposta. Uh-huh. I finalment, en Joan, sobre aquesta matèria...
Sí, home, jo crec que si volem tenir serveis públics que funcionin, i ja hem tingut ocasió de comprovar ara com d'important és que serveis públics funcionin quan hi ha una calamitat, si volem tenir serveis públics que funcionin, necessitem personal en el servei de les administracions i empleats públics. Per tant, si necessitem empleats públics, jo estic absolutament a favor de que hi hagi aquesta convocatòria, que és una convocatòria que, efectivament, els sindicats fins i tot diuen que queda curta. És a dir, en els darrers 10 anys s'han suprimit 50.000 llocs de feina d'empleats públics i ara només se'n recuperen 30.000. Per tant, ni tan sols recuperam les xifres de fa 10 anys. Per una altra banda, hem de pensar també que en su tema dels serveis públics i de la funció pública, tan important com tenir molts de funcionaris o molts d'empleats públics és parlar de la seva eficiència. I necessitam una administració pública molt més eficient i això és indubtable. I aquest és un altre debat, però que és molt important i que és una qüestió essencial dels serveis públics. De tota manera, si no tenim servidors públics, si no tenim personal en el servei de les administracions, és molt difícil que els serveis públics funcionin, perquè s'ha demostrat que quan hi ha una privatització de determinats serveis, la necessitat de buscar un marge de lucre, un marge de benefici, fa que es deteriori moltes vegades el servei i que la conseqüència sigui una pitjor atenció o un pitjor servei a l'hora de grans dificultats o a l'hora de fer front a grans situacions extraordinàries. N'hem tingut un exemple i el seguim tenint encara. No? Per tant, absolutament d'acord i probablement inclús hauria de ser més grossa la convocatòria perquè abans s'ha apuntat, tenim una funció pública molt envellida, de molta edat, i en els propers anys hi haurà unes jubilacions massives d'empleats públics que s'hi haurà de fer front per diguem, renovar i per reposar aquestes places que aniran desaparent perquè es jubilaran les persones que les ocupen.
En termes d'eficiència, sé que vosaltres, tant a Sílvia com en Joan com en Toni, sou eficients i efectius i eficaços. Us demanaré de Sílvia riu, però saps que és així, Sílvia, o no?
Bueno, que a mi de vegades ho dubten.
Ah, caram, no. Els que et coneixem sabem que ho ets, Sílvia. Ho dic això, apel·lo a la vostra eficiència, eficàcia i també capacitat de síntesi per en un minut valorar entre tots tres, un minut i mig, el que dèiem fa un moment. La tarifa plana dels autònoms, perquè crida l'atenció que només el 13% dels autònoms que disposen d'aquesta tarifa plana manté l'activitat 2 anys després. No sé si us crida l'atenció aquesta dada així d'entrada.
Bueno, el tema dels autònoms i els pimes és un tema que hauríem d'estudiar molt seriament. Molt seriament, analitzar perquè això és una àrea de caragols en aquest moment. Per exemple, sabeu, millor que jo, és dir que hi ha 500 milions d'euros que teòricament, bueno, pràcticament, se suposa que van a Balears per potenciar o facilitar la deuta o la falta del mes de liquides de les pimes i els autònoms, és dir, per la superària. S'ha presentat només en què se'n presentarien 32.000, la primera convocatòria va ser 4.000 i hem arribat en dubtes a 10.000. Què està passant aquí? Què està passant aquí? Jo ara seré un poc dur, però és el que penso, del qual no vol dir que sigui la realitat.
Dur però breu, Toni, per favor, 15 segons.
Per exemple, els gestors. Els gestors, jo crec que és un bon instrument que, perdó, se va inventar a Mallorca, aquí, i després va fer el nacional, matem, i ojalà m'equivoqués, que la meitat d'empreses, dic la meitat per aquest número, que han aplicat els gestors, són empreses que no són viables. Això és un tema molt fotut, que no són viables.
O sigui, en vam parlar segons la setmana passada i en fa un cas, efectivament.
Bueno, és dir, han estat distinguts, però després han d'aconseguir que siguin viables, no continuen eternament amb això. Segona cosa, el tema concret aquest de les ajudes, què està passant? Ara, us diré una cosa, quan jo la vaig fer, se me va ocorrir cridant el conseller de turisme, en Iago, i dir, escolta, aquí hi ha un problema. Jo que som un tio no massa útil, però a mi les coses, he entrat a la convocatòria per internet que feis a pimes i autònoms i no he entès res, absolutament res.
Caram, si no has entès tu, Toni...
Per tant, jo vaig proposar que, evidentment, com a fracàs total, que muntessin una oficina presencial, explicant a aquesta gent què és el que ha de fer i ajudar-li a omplir papers, perquè és impossible,
Per tant, que és un tema delicat.
Que donaria per parlar que... molt, Toni, efectivament. Una altra qüestió, però ja amb una conversa de bar, podem estar-hi... De bar, però seriós, evidentment, que al bar també hi pot haver tertúlies curioses, entretingudes i ben documentades, Toni. Però ens queda per conèixer en aquest sentit, i em permetràs, Toni, l'opinió molt breu d'Anna Sílvia i en Joan. Sílvia, per exemple.
Bueno, com ha dit en Toni, les condicions que s'han posat d'autònomos i a tots són draconianes i intel·ligibles, i després que molts d'autònomos d'aquests són subcontratats per empreses que justament s'han vist afectades per la pandèmia i que no han pogut obrir les portes. I aquests autònomos eren quasi empleats d'aquestes empreses.
Per això
passa el que passa.
Correcte. I en Joan, finalment?
Bé, el tema dels autònoms és una problemàtica que difícilment es pot tractar de manera breu, no? En qualsevol cas, i resumint, jo el que diria és que els autònoms són... és un sector molt maltractat en el nostre país i que s'ha de replantejar de dalt baix la seva situació. Hi ha una proposta que ha circulat bastant de la possibilitat de que els autònoms cotisin en funció dels seus ingressos, que a mi no em pareix una idea descabellada i crec que tindria sentit. No?
En vam parlar aquí mateix.
Però més enllà d'això hauríem d'aprofundir molt i dedicar-hi molt de temps.
I tant, i tant. I doncs serà en una altra ocasió, perquè ara volem fer una petita pausa per la publicitat, escoltar l'avanç informatiu, i no us en aneu gaire fora, Sílvia, Joan, Toni, que reprenem la tertúlia, però amb un altre tema ben diferent, com serà la solitud i la pandèmia i solitud. Fins ara mateix.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Coneixes les ajudes a empresaris i autònoms de Palma? Ara s'han ampliat a tots els sectors. Demana-la per internet ajuntaments.ajutsmallorca.com/palma. De forma còmoda i molt senzilla, te l'abonen en aproximadament 20 dies. Ajudes directes a empresaris i autònoms de Palma. El termini s'acaba el 10 d'agost. Una iniciativa del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Palma.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir,
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
IB3, música.
Com?
IB3, música.
Com?
IB3, música.
El Movo Fest torna amb força els dies 30, 31 de juliol i 1 d'agost amb nova ubicació al Lloret de Vistalegre i noms de pes com Pau Vallver, La Sousa, Manel o Maria Jaume. Més info al web del festival.
Les recomanacions d'IB3 Música. ib3musica.com IB3 Ràdio és actualitat. De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiples.
Les 4:36 minuts, aquesta sintonia ja ens indica que tenim aquí els estudis, compareix sempre puntualment a la seva cita, en José Luis Galindo, editor de l'informatiu Vespre, per posar-nos en solfa tot allò que haurem d'escoltar amb més profunditat a partir de les 7. José Luis, benvingut de nou.
Bon dia. Una dada positiva. Està bé, de tant en tant donar alguna dada positiva. Més de la meitat de la població de les Balears, quasi el 60%, té ja la pauta completa de vacunació i el 70% té el manco una dosi. La mortalitat s'ha reduït gràcies en gran part a la vacunació i és ara quan verdaderament es podrà comprovar si un dels efectes de la campanya de vacunació és la reducció de la pressió hospitalària. Ara, la veritat que els hospitals no estan en el seu millor moment. Els responsables responsables sanitaris, però insisteixen que la majoria de les persones que estan ingressant ara a l'hospital no tenen la pauta completa de vacunació. Per tant, això ja ens pot donar alguna pista. Ara mateix els malalts a l'UCI s'han incrementat en la darrera jornada de 46 a 50, amb el 18% dels llits Covid ocupats i a planta hi romanen ingressades 305 persones, que són de 7 més que ahir. Si puja la pressió hospitalària, és també perquè encara tenim aquest ritme de contagis disparats. De fet, Balears avui supera un nou rècord de contagis nous de Covid en només 24 hores, amb 1.334 persones contagiades, 1.334 casos nous de Covid i una nova defunció. Ara mateix hi ha a la comunitat 9.934 persones amb el virus actiu i s'han donat a les darreres 24 hores 684 altes. Val a dir, i ho destacam, i ho comentàvem abans, que en gran part gràcies a la vacunació la mortalitat s'ha reduït, també perquè ara se sap molt millor com tractar la Covid que no fa poc més d'un any, i destaca aquesta dada que se registrin 1.334 casos nous i que s'hagin registrat a la vegada en només 24 hores una sola defunció. Sempre totes les morts són moltes, però es veurà que no, que fa mesos, fa manco d'un any, estàvem donant moltes més defuncions.
De fet, José, no voldria imaginar on estaríem si no fos per la intercessió de les vaccinacions.
Efectivament. Afortunadament és el que tenim. I molt ràpidament, que sé que ja m'estic passant quasi de temps, avui hi ha hagut Consell de Ministres i alguns dels titulars que ha deixat és que el govern establirà formació obligatòria a la policia en matèria urgent de violència de gènere, entre d'altres noves mesures, com per exemple campanyes per conscienciar sobre la violència sexual. També s'ha comunicat en clau econòmica que el govern preveu que l'economia es recuperi a nivells prepandèmics durant el 2022 i el Consell de Ministres manté intactes les previsions econòmiques amb un creixement del PIB del 6,5% enguany i un 7% per l'any que ve. A més, el govern decidirà al setembre si puja el salari mínim interprofessional, una decisió que ja es plantejava fa un any i que s'havia de posposar per mort de la pandèmia, segons ha recordat la vicepresidenta primera del govern, Nadia Calviño. I en clau turística, i amb això ja remat, Tui i Holanda reprèn els viatges a les Balears després de la recomanació fa dues setmanes de no viatjar a les illes per l'explosió de contagis de Covid, sí. I el turoperador ha confirmat a TV3 Ràdio que aquests turistes començaran a arribar un altre altra vegada a les illes d'aquí a 7 o 10 dies.
És a dir, José, dins de tot el que cau, que no és poc, hem començat una bona notícia i acabes també amb un punt positiu.
Efectivament.
Idò, gràcies. T'esperam també demà amb més bones notícies, a ser possible.
Esperem, tant de bo.
Gràcies, José.
Adéu.
Adéu, fins demà.
Veus crítiques, opinions independents, pluralitat. Múltiples.
Idò, continuem la tertúlia, la reprenem en aquest punt quan són les 4:41 minuts, com sempre, amb tres alquimistes de luxe. Avui, na Sílvia Riera, observadora de l'actualitat, també en Joan Serra, sotsdirector general de continguts de premsa ibèrica per a Balears i Catalunya, i no menys important, no menys prestigiós, Toni Tarabini, sociòleg i president de la Fundació Gadeso. Ara us demanaré a posteriori, després d'aquesta petita reflexió que farem, si ja us heu sentit sols a la pandèmia o no. Perquè el fet és que un de cada quatre ciutadans de la Unió Europea declara sentir-se sol o es va sentir sol durant els primers mesos de la pandèmia del coronavirus, el doble respecte al 2016, segons un informe publicat aquesta setmana pel Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea. La sensació de solitud es va duplicar en tots els grups d'edat els primers mesos de la crisi sanitària i en el cas dels joves d'entre 18 i 35 anys es va multiplicar, atenció, per 4 també respecte a 2016, cosa que va poder repercutir nocivament, diu aquest informe, en la seva salut tant mental com física. El que us deia, Sílvia, Joan, Toni, evidentment aquesta pandèmia ha estat inesperada per tothom i no sé si qui més qui menys s'ha sentit més o menys sol. Sílvia, tu, per exemple, t'has sentit sola o no?
Jo més que tota sola m'he sentit agobiada,
Però és que dins aquest estudi que han nomenat estan tres conceptes junts. A veure, la soledat, les persones estan més tenses i més desanimades. Aquests dos conceptes també van junts. Vull dir, la pandèmia ha tingut unes conseqüències de cohesió social i de confiança de comunitat, i que això mos durà tela molt després de que el virus o se ralentissi o se desaparegui o el que sigui. De fet, el que deies dels majors, és veure que els majors són els primers perjudicats de tot això, però la gent jove...
Sí, Sílvia?
El de grupo... Que me sent?
Sí, sí, digues.
Vale, pues, que estan acostumats a conviure i a socialitzar, ha estat fatal per ells. Vull dir, aquest sentiment el arrossegaran durant anys i tots nosaltres ho arrossegaran durant molts d'anys, això.
Sens dubte que sí. Doncs amb aquesta primera tongada d'opinions, Toni?
Sí, que estic totalment d'acord amb la Sílvia. Crec que és dir, no es tracta de llevar aquesta responsabilitat a ser jove, però tampoc posar el dit a les responsabilitats. A més, fem una cosa que, és un error, i juntant com a jove, des de 16 anys fins als 29. Això és una darrera barbaritat. No és el mateix ser adolescent de 14, perdó, de 16 a 18, de 18 a 24 a 24 a 39. Això per al costat. Segona cosa que vull dir. Jo crec que a Balears no m'ho fem malament. No està en una situació immillorable quan no està ningú a Europa.
En quin sentit parles, Toni?
Dolenta.
En quin sentit?
Sí, ja te sent.
Sí, Toni, et pregunto en quin sentit a Balears no s'ha fet tan malament respecte a la gestió dels joves, dius.
No ho ha fet tan malament. Però hi ha un altre tema que hem de molt alerta. És a dir, estem a una crisi global. Per tant, si només nosaltres mos curem, no mos han curat perquè hi haurà exactament altres bitxitos, altres virus modificant i que tornaran a ser. Per tant, està molt bé que ara salvem els mobles. Però si no fem una política expansiva per egoisme a altres països, estic parlant de Sud-amèrica, d'Àfrica, que malament no sapau que existeixen, que no hi ha cap tipus de pandèmia, ni res. Per tant, si no, emetem a nosaltres, si no fem una política expansiva de vacunació en els països d'entorn, crec que el tema de la pandèmia no ha acabat.
I doncs tindrem temps per anar-la parlant, però en aquest moment, just a les 4:45 minuts, hem de conèixer l'opinió en aquest sentit de Joan Serra. Sí, Joan.
Home, jo crec que és evident que per les persones majors i per la gent que li agrada socialitzar molt, l'obligació de confinar-se, és a dir, de tancar-se a casa teva, va fer molt de mal i ha tingut unes conseqüències i un impacte molt fort. Ja no vull pensar en aquelles persones que estaven a residències de majors i que estaven obligades a estar tancats dins les seves habitacions. És a dir, l'impacte que això ha tingut per una gent que necessita el contacte humà de molt a prop i que necessita rebre aquesta sensació d'estimació, etc., les conseqüències són dramàtiques. No? I és evident que hi haurà que diferenciar també entre la soledat no desitjada i la soledat d'aquell que opta per estar sol perquè es troba millor o perquè, per la raó que sigui, no socialitza bé, etc. És a dir, jo crec que són circumstàncies diferents, però que en qualsevol cas la soledat pot ser un problema de salut pública en molts de casos, això és evident. No? Jo crec que qualsevol estudi mínimament seriós arriba a aquesta conclusió sense cap mena de dubte.
Toni, no sé si volies dir res.
Qui?
En Toni, que no sé si...
No.
Ah, d'acord.
D'acord.
I doncs formulo la darrera pregunta també per una resposta molt ràpida per part de tots tres. Fins a quin punt aquesta solitud a la qual al·ludíem pot ser un problema o pot derivar en un problema real de salut pública?
És que ja ho és un problema de salut pública. És un problema de salut pública que mereix una atenció especial i que s'hauran d'abordar estratègies d'intervenció eficaços. Perquè la veritat és que això hi ha hagut molt de suïcidis, depressions, però això va més enllà. Vull dir, això té unes conseqüències que la salut pública s'haurà de posar a reparar el que pugui.
Deies, Toni, que hi estaves d'acord.
Sí, no vull dir res, perquè absolutament d'acord.
perdona, i la feia en Joan fa 2000 també, eh? Crec que, de veres, per mi crec que és molt positiu que aquestes persones, a part del moderador d'aquesta taula, que procedim de contestes personals, socials i professionals distintes, pràcticament han coincidit en 49-99. Això vol dir que no estem equivocats.
Clar, clar.
O que estem molt tots sols i necessitem donar-nos la raó.
Bueno, perdona, jo... també,
també,
sí, també,
que
no
em diguessis
això, per favor, no,
també et descobreixis. Toni, perdona, jo no dono ni llevo raons, jo em modero, simplement, tu saps que en el 99,9% dels casos et dono la raó i el 0,1% que no ho faig públic. Idò, ha estat un plaer totes aquestes tertúlies que hem tingut amb els nostres alquimistes avui, de manera especial, na Sílvia Riera, en Joan Serra, Toni Tarabini, de veritat que tots tres, moltes, moltes gràcies, gràcies pels vostres comentaris, les vostres reflexions i el vostre coneixement posat al servei de la ràdio pública i Vetre Ràdio. Gràcies a tots tres, adeu-siau.
Moltes gràcies.
Adeu, molt bé, una ferrada.
Moltes gràcies a tots, que tingueu un bon estiu. Igualment. Que tingueu un bon estiu tots.
Adeu, adeu.
Adeu.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplats.
Les 4 i 48 minuts. Segurament ja sabeu, tots o la majoria de vosaltres, que aquesta setmana posam punt i final al Múltiplats i per això gairebé cada dia ens toca acomiadar algun col·laborador que ens ha acompanyat al Múltiplats aquests darrers anys. Avui hem de posar punt a les converses antilògiques en què ens ha delectat la filòloga Carme Planells com a capitana, acompanyada d'alguns filòlegs d'arreu de les Illes Balears. Una de les més conversadores i participatives ha estat la menorquina Pilar Vinent i avui ens acompanyen elles dues, na Carme i na Pilar, per mantenir aquesta darrera conversa antilògica. Carme, com estàs?
Hola, Margalida, estic molt bé. M'ha agradat molt això de capitana.
Ets la capitana d'aquesta tropa de filòlegs.
Sí, aquesta, tu ho has dit, una bona tropa de filòlegs que hem anat a empipar un poc i encalçar, tot i que s'han deixat convèncer fàcilment per participar en aquestes converses antilògiques i jo estic molt contenta de poder participar en aquest Múltiplats durant, crec que d'haver 2 o 3 anys. És que, clar, amb aquell intermig que van tenir m'he despistat molt, però crec que del 2019 o una cosa així érem per aquí, sí, cada dimarts a parlar un poc i tenim una Pilar, supos que és a l'altre costat de sa línia, no?
La Pilar ja és molt ben retrobada. Pilar, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per telefonar-me i pensar en jo avui, perquè, clar, tampoc em volia acomiadar la francesa, que d'aigua.
A Menorca ens sabeu un poc, de formes franceses, diguem.
També molt contenta d'haver participat en aquest programa. Tant en Eva com en Joan Carles, de part de Menorca, i com jo, ens hem divertit molt, ens hem passat molt bé, i fantàstic.
I avui de què voleu parlar? Quin recorregut ens proposeu fer? Carme.
A veure què dius, la capitana.
La capitana va un poc despistada perquè l'estiu m'ha reblanit un poc el cervell i jo ja estic de vacances, clar, ja he desconnectat bastant de tot això, però havia pensat parlar un poc, primer de tot, recordant en Joan Albert Ribas,
sí,
que també hi va ser al principi, que eres nostre especialista en llatinismes, i que llavors va deixar anar perquè per circumstàncies de la vida vas canviant i vas fent coses, però Joan Albert, si m'ho sents, que t'enyoram, i que sigui la darrera conversa antilògica dels Múltiplats no vol dir que no tornem algun dia amb una altra cosa, no ho trobes, Pilar?
Això m'agrada, sí, hem d'anar pensant coses que encara han de donar un poc de batalla,
sí,
aquí,
És que vistos els darrers comentaris d'un polític que tots deveu pensar si ha dit de què va. Vist els darrers comentaris que nosaltres no parlem català, sinó que parlem mallorquí, i vicenc, menorquí. Per tant, ara, no mos hauríem d'entendre de cap manera, Pilar?
No, és curiós, és curiós que mos entengam i puguem seguir la conversa, no? I jo ara, fins ara, dic, no, i una Margalida, i tot això que és de porreres que parlen raro, l'he entès perfectament.
No, vam parlar porrací o una cosa porrerenc, així.
Porrerenc, no, allà parlant porrerenc, no mos parleu ni de mallorquí ni de formaterem.
Sí, però com que aquell home diu qualsevol cosa, no?
Dic que encara hi ha gent que diu això, i que els polítics d'aquí m'apareix, crec, per lo que he llegit, no he seguit molt les notícies, n'hi ha hagut gaires polítics del seu propi partit que li hagin dit res, o que callàs, o no l'han corregit gaire. Crec que les converses siguin lògiques, antilògiques o filològiques, si traten aquest tema, crec que veig que fa molta falta encara, eh?
Sí, correcte, sí, sí.
Mireu que jo, sí, perquè... a mi m'havia donat com a certa alegria aquest senyor, perquè vaig dir, ostres, mira, ara resulta que he de parlar com a 8 o 9 idiomes que jo no sabia que parlàs, no? Te pots posar en el currículum que parles menorquí, sí, formenterenc, sí. Calgarès...
Plurilingüe, sí. Exacte. Clar,
sí,
no,
i si afegim els de cada carrer, imagineu-vos.
Perdona, i és de cada casa, Pilar, que tu saps que llavors cada casa
sí.
També hi ha aquestes paraules familiars que s'inventen, també. Que només el nucli familiar, que també. Clar, també ja seria un subdialecte. Bé, jo crec que fan falta idoses converses mentre tinguem polítics d'aquest estil que fins i tot obliden que la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola diu que el català existeix i que és una llengua romans que es parla en diferents llocs on va existir la corona d'Aragó. Fan falta, per tant, nosaltres aquí proposem, si ve algú més, de tant a Pilar com Neva i en Joan Carles i els que vulguin, de continuar fent alguna cosa. Però sí, acabam les converses antilògiques dels múltiplex amb gran pena, però jo crec que hem fet una feina així divulgativa, que era el que volíem, d'entreteniment, de parlar de curiositats, de coses que mos cridaven l'atenció d'una illa i d'una altra, de conèixer-mos un poc més entre els illencs, que a vegades també mos falla.
Sí.
Clar, jo crec que sí, que tots aquests objectius s'han complert, perquè això que dius, mos ha conegut, han tingut l'oportunitat de conèixer-nos un poc més, veure com de tal cosa o tal altra en Baidissanc o en menorquí.
Allò que no sé si hem aconseguit, espero que sí una miqueta, és que a Eivissa puguin veure una miqueta més els mallorquins.
Mira, és una cosa bastant complicada. Pensa que jo des del moment que vaig néixer he tingut una batalla familiar entre si que t'agrada més Mallorca o Eivissa, Eivissa o Mallorca, i jo ho intent, però és una cosa complicada, eh?
És mal d'aclarir, això, estàs mal d'aclarir, sí. Però bueno, de moltes vegades ho feim en broma, tot això queda en broma.
També, sí.
Com de formatjada, que deim.
Sí. També se trata de conèixer la gent i no quedar-te amb aquella imatge que, clar, dius, és que... També és que a Mallorca hi ha tot el centre, diríem, polític, i tot ha de passar per Mallorca. És un poc aquesta sensació d'haver de dependre d'un altre.
Sí.
És aquesta doble insularitat, que després,
sí.
En el cas de Formentera, ja és triple insularitat.
Ja és triple, no en parlem, sí. Formentera ja és una altra història. I nosaltres hem intentat això, i que B3 també se sentin més veus, que no sigui tot a vegades tan mallorquí, sinó que hi hagi altra gent, altres accents. I mos hem divertit com hem pogut, buscant a vegades relacionar les converses amb la temporada que era, no? Com ara toca estiu, ara toca Nadal...
Van fer una aposta per festes de Sant Joan...
Tenit bé del dimoni, eh? Ai, Déu, sí...
També van conèixer en Bernat Figuerola per Carnaval, van conegut personatges molt estrambats, eh?
Hem conegut personatges estranys, costums diferents, les panades, les formatjades, les flors...
Sí, tot.
El menjar és una cosa que no ha fallat mai, eh?
Mai falla.
I sempre ens uneix. Hem de dir que el menjar sempre ens uneix. Allà on hi ha diferències entre illes, per ventura, si compartim una taula, mos posaran tot d'una d'acord, eh?
Jo crec que posem un bon plat de peix, un bon plat d'arròs, un vinet bo, un vinet dolç, unes herbes... ja està, s'acaben tots els problemes, sí. I tothom s'entén.
Ara, per ventura, això serà una cosa que ens quedarà pendent, a veure si la situació epidemiològica millora i ens permet fer una trobada un poc interilles, no?, i compartir algun d'aquests plats deliciosos que fèiem a Menorca, a Mallorca, a Eivissa...
Home, sí, estaria molt bé, eh?
Estaria molt bé que la cosa fluixi ja d'una vegada i que ens puguem trobar en persona i fer això, sí. compartir espais, compartir paraules, compartir menjar i compartir emocions.
Sí, sí, sí. Tot i que fins i tot amb el confinament m'han estat aquí. Sí. Sort que bé, van donar prou recursos.
Vam improvisar un català contra el virus que crec que va curar molta de gent.
Va curar molta de gent i va ajudar molt a que utilitzàssim la llengua d'una manera molt més correcta de la que érem capaços. Ha estat un plaer absolut tenir-vos al Múltiples durant aquests anys, dos anys i busques, diria jo, són. Moltes gràcies per aquesta tasca divulgativa i divertida la vegada que heu fet. Ho hem de deixar aquí perquè ens quedem sense temps, però vos estem eternament agraïdes. Pilar Vinent i Carme Planells, moltes gràcies. Disfrutau, gaudiu d'aquestes vacances i fins ben aviat.
I val,
gràcies a vosaltres.
I mos trobarem per aquí o per allà segur, que tot és molt petit.
Tenim una taula a compartir i pendent. Gràcies a vosaltres.
Vinga, gràcies. Besada.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
Acabam avui programa Angelera de Caspari, nova formació illenca que s'està fent, podríem dir, un lloc interessant en el pop mallorquí, gràcies a temes com aquest amb el que acabarem avui el programa. Avui, perquè demà hi tornarem. Que passeu un bon cap vespre. Moltes gràcies per ser-hi i fins demà. Dins les vides.
Qui som? Jo que sé. Partir d'aquest merder. Qui som? Tu ho sabràs. Dins la bananera s'escarràs. S'atac d'un nucleòfil a ses neurones.